que bonic seria morir cremada amb Anna Ferrer Bartí. Bona nit.
Que bonic, bona nit.
És el més romàntic que t'han dit mai, oi?
Sens dubte.
A mi no m'ho diuen a la nit a l'Apolo, a les 3 de la matinada. Et diuen coses pitjors.
Ja arribarà.
No tenen criteri.
Et diuen Darren, et criden Darren de cop i volta. Bueno, doncs sí, avui les cremades i avui dos casos reals.
Per cert, que si no heu sentit mai el programa, no us espanteu, això no és Maria Teresa Campos, i parlem de casos reals, sinó que sabeu sempre que sou coses que no heu de provar a casa i que són maneres de morir. Que no és bonic, la mort, ens ho explica cada setmana la mort.
Jo sóc la mort.
I ella és la mort, va en caputxa cada setmana i ens explica mil maneres de morir a la ficció, a la literatura o fa molts anys.
O amb les bruixes.
No soy una bruja, no soy una bruja.
Es verdad, estás vestida de bruja.
Ellos me vistieron así. No. Y esa no es mi nariz, es postiza.
¿Y bien?
Bueno, le pusimos la nariz.
¿La nariz?
Y el sombrero, pero es una bruja.
¡Es una bruja! ¡Una bruja!
Només falta que digués que el Barreli havia fet l'Andrea de Vientec.
Doncs bé, sí, això, òbviament, era Els Cavalleros de la Mesa Quadrada de Monty Python, però avui parlarem d'un cas...
Que no te'n pots estar mai,
No, per descomptat que no. Avui parlarem d'un bruixot masculí i d'un cas molt esbojarrat, d'un home que van acusar de bruixeria.
Jo ho he llegit, tio, i he flipat bastant. O sigui, no sé si el tio anava molt calent...
Sí, i les monges també. Tothom anava molt calent en aquesta història.
Perquè, clar, explica.
Bé, a veure, anirem molt ràpid, però si us interessa el que us explico, és el cas dels dimonis de Ludun i hi ha una narració històrica d'Aldous Huxley i en Ken Russell en va fer una pel·lícula, per descomptat.
Aquí
us podeu informar més. Bé, el cas és d'un senyor que es deia Urbain Grandier, que era un sacerdot a Ludun, a França, i que sí, que anava molt calent.
Els que pedien limosna.
Sí, 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 i que era molt atractiu i tenia moltes amants i estava totalment en contra del celibat, òbviament.
Home, jo també.
I això va fer que es fes molts i molts enemics a la comunitat eclesiàstica, entre els quals el cardenal Richelieu. O sigui, tenia les de perdre bastant ràpidament. I el que va passar és que al voltant del 1632, les monges del convent de Ludun van ser testimonis de diverses aparicions sobrenaturals. I aleshores els capellans del convent van dir, segur que és una possessió diabòlica induïda per les pràctiques d'en Grandier aquest, així que anem a córrer a exorcitar-les ara mateix.
No és
la paraula correcta, és exorcitzar-les. Bueno, i clar,
vaja, que els hi van treure el dimoni de dins, com tu veu, penyes.
No van poder. Va començar, que les monges es van començar a xisclar, duc el dimoni dins jo, és el que deien les monges.
Clar, duc el dimoni dins jo, vull dir, està claríssim. I sí, deien l'exorcista i tu meu penya.
Van començar a fer propostes sexuals als capellans que les estaven exorcitzant i al final van dir, tot és culpa d'en Grandier que va invocar Asmodeu i Zabuló i ens han posseït.
Això ho has buscat, tia.
Sí, clar.
L'enciclopèdia catalana o què?
No, bueno, he buscat que es deguin així, he buscat els noms en català, perquè jo aquestes coses, els noms dels dimonis en català no me'l sé, però m'informo, carai.
M'agrada.
I, bueno...
Asmodeu i Zabuló, si coneixeu algú a les 3 de la matinada de la Pola, ja sabeu.
Bueno, això, histèria sexual massiva i el senyor Grandier va dir, això no pot ser, atureu els exorcismes i els van aturar durant un temps, però al final n'hi va haver una segona tongada on les monges encara es van tornar més boges i el van acusar de tot i més i van dir que portaven tots els dimonis dins i al final el van acusar de bruixeria i el van cremar.
Què dius?
Sí, 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 sí.
I la, però les, si les bruixes, ai, les bruixes, perdó, les monges,
sí.
M'ha fallat el subconscient.
Sí.
Vull dir, elles, en el fons, els agradava aquest senyor. Vull dir, s'estarrufaven
no,
quan el
no
veien passar.
No sé si l'exorcisme era en realitat una tortura i els hi feien confessar coses que no estaven passant de veritat. O quina classe de tortura era perquè els hi fessin oferiments sexuals al final.
I per què no fan una sèrie d'això?
Bueno, tenim la pel·lícula, ja veurem, potser ens ho podem plantejar i muntem una sèrie ara en un parell de dies.
A veure, ja, o sigui... Vaja, hi ha moltes coses. Jo trobo que es podrien arriscar, no?
Bé, doncs a partir d'aquí, el món. Ja hi podem treballar, però passem a un altre
Penny
cas.
Penny Dreadful, tenim ara de Nick, eh? O sigui, tu has vist això?
No.
Que posen la mà dintre del moll de l'os.
Uau, doncs
molta sang.
No ho he vist. Després en parlem, però ara anem a les combustions espontànies.
El Oporto es delicioso.
Sí, ya lo fe.
Ya lo creo.
Sin duda.
¿De qué año es?
51.
Oh,
exquisito. Ya lo creo.
Cielo.
¿Qué es eso?
Una combustión espontánea.
Oh, lo siento.
No importa, estoy cansado de vivir.
En ese caso.
Por el mejor.
Desde luego.
Está lloviendo otra vez.
Bueno, això era de Padre de Família, que és una de les meves combustions espontànies preferides.
Això no és un pet, no? Combustió espontània.
No, no, és en Peter Crema, de cop i volta. Oh, cielo, és una combustió espontània. I bé, les combustions
espontànies... us ho hem dit mai, eh? L'Anna Ferrer.
I això, les combustions espontànies són un tema que hi ha molts detractors de la seva existència i molts defensors, però jo us explicaré molt ràpidament el primer cas datat de combustió espontània, que és d'una senyora que es deia Nicole Millet i que va tenir lloc el 1725. Aleshores, hi ha fons que diuen que va morir...
Francesa, no?
Sí.
Normal.
Diuen que va morir cremada en una cadira que va quedar totalment intacta, i després hi ha altres fons que diuen que el seu cap, columna vertebral i cames van ser trobats a la cuina totalment calcinats, sense deixar més rastre. I aquí el que va passar és que van acusar el seu marit d'haver-la assassinada. Van dir, vostè, senyor, no estima la seva dona, l'assassinada, la cremada. Però va arribar al judici un senyor que es deia Nicolas Lecat, que era un cirurgià molt jove, i va convèncer el tribunal de senyors, no pot ser que una dona es cremi i no deixi més rastre que la calcinació del seu propi cos. Això és una cosa que escapa a la nostra comprensió, no és científicament demostrable, no poden acusar aquest home. I al final el van retirar la sentència d'assassinat, i el pobre senyor va caure en una depressió molt gran igualment.
Això passava al 1700. Ara hi ha jutges que els encantaria explicar teories d'aquestes per la violència de gènere, però això serà en un altre episodi del Cabaret Elèctric.
Doncs bé.
Bona nit, Anna Ferrer.
Molt bona nit.
Nosaltres anem a demanar almoina i us demanem l'almoina de que torneu demà a les 9 de la nit. Sí, sí. I m'heu de dir un número de l'1 al 11, que són la gent que ha escrit pel còmic.
10,
doncs ara no ho sé quin és. Espera't, ara ho penjarem al Facebook, perquè espera que s'acaba el programa. Déu meu.